vaig veure...
Perquè Pepita...
Però vaig, un ambient molt maco...
Un de 60...
Dintre de que també hi havia joventut, sí. Molt maco.
Un de 60 tu el consideres gran o jove?
El què?
Un de 60 el consideres gran o jove?
Home, per la meva edat... Oh, jo, escolta, per mi és massa jove.
I tant.
Bueno, digues.
Que no en rieu, eh?
No, que ens ha fet gràcia, no, home. Escolta'm, no dic, i la sala com estava? Què vau fer? Què vau ballar el 31?
No vaig ballar per res, eh? No em vaig moure del palco amb una botella de cava que em van presentar al Camus. I, bueno, vam estar amb la meva neboda i jo veient l'ambient i saludant a totes les persones que em venien a saludar, molta gent. Que em coneixien i que m'havien vist i que, bueno, d'aquestes cosetes.
I vau fer el raïm i tot?
No, perquè la van obrir dels quarts d'una.
Ah, caram! Que tard! I en quina hora vau anar a dormir?
Claro! No, la sala es va obrir dels quarts d'una. La gent ja venia amb el raïm menjat.
Ai, carai! I en quina hora vau anar a dormir, doncs?
Ai, jo hi vaig anar a les 4:30.
Caram!
Però que no teníeu son aquella hora, eh?
Jo no tenia de son en aquell moment. Jo m'hauria posat a ballar si m'haguessin deixat. Però no, vaig arribar a casa a 4:45.
I l'endemà que teníeu ressaca?
Bueno, una miqueta potser sí. Cada que no ho puc dir-ho tampoc, home, no em faci dir-ho, això.
Jo, Pepit, el que vull saber, tota aquesta gent que la va venir a saludar, abraçar i tot això, va haver-hi alguna amistat... Veu lligar aquella nit? Va haver-hi... Us veu canviar els telèfons amb algun senyor?
No. Com vols que vinguin amb una dona de 103 anys?
Bueno, experiència de la vida. Què més vol?
Ja, però no. I em hagués agradat que hagués vingut algú a treure'm a ballar. Però no va haver ni ningú.
Ai, caram.
Bueno, però un moment, això...
És veu que els hi faig por, ja.
No, home, no. A veure, això ho hem d'arreglar, perquè això va ser una prova d'un dia. Ara al febrer hi tornarem, no? Això es tornarà a obrir.
Sí, i tant.
I vostè hi tornarà, també, al febrer.
Hombre, i tant, la primera.
Molt bé. Doncs hem de trobar un ballador.
Clar.
Ah, perquè sàpiga ballar.
Que sàpiga ballar, sí, home. A veure, els balls
de
tota la vida.
No.
A veure, anem a fer una cosa... Que això ho hem d'arreglar nosaltres.
Això és molt sèrio, eh?
És molt sèrio.
A mi m'agradaria, si vostè m'ho permet, al febrer, quan vostè vagi a la Paloma, m'agradaria acompanyar-la.
Sí.
Perquè m'agradaria veure, doncs, una mica com m'explica la història en
però
directe.
Però amb un bon ballador.
Sí.
Vostè, senyor Marcelí, vagi
no,
vostè.
No tinc...
A veure, Pepita,
no m'aguanto dret.
Quin perfil de persona li agradaria que li busquéssim per anar a ballar al febrer?
No, mira, si una bona persona que sàpiga ballar, ja en tinc prou.
Quin tipus de ball li agrada a vostè?
Tots els de la meva època.
El foxtrot?
El pas doble, el vals... tots els de la nostra època.
El tango, també?
El requesón no, eh?
El reggaeton no.
Conforme. Jo també no m'agrada. Però el tango sí.
Sí. Molt.
Bueno, doncs,
i el bolero també.
I el bolero.
Però
ha de ser
el baixet, prim, gras,
com li agrada.
Bueno, mira, t'ho dic la veritat, si sap ballar, m'és igual. Que sigui baixet, que sigui massal, que sigui gros, que sigui prim. Si sap ballar...
Que sàpiga ballar.
Si és un senyor... Si és un senyor elegant, maco, un artista d'aquests, i no sap ballar, no cal que vingui.
Molt bé. Ben fet. Bravo. Molt bé, Pepita.
O sigui, un guapo que no sigui bon ballador ja es pot quedar a casa.
Claro.
No cal que vingui.
Exacte.
Doncs escolti'm, jo em comprometo a acompanyar-la, però jo vinc a treballar, eh? Ja ballarem un parell de balls, el que sigui. Jo em comprometo.
Saps ballar?
No gaire, però escolti'm...
Si ui, llavors no vull ballar.
Però jo anava a dir que jo l'acompanyaré i jo ja em comprometo a fer un esforç i buscar algú que sàpiga ballar.
Ah, sí. Un senyor arreglat que sàpiga ballar.
Què li sembla?
Va... Molt bé, sí. Molt bé. si sap ballar, porta'm el que vulguis.
I si llavors vostès volen quedar per la raó que sigui, quedin, eh? Jo ja no, jo ja no intervinc, ja.
Que ja no
fa... Bueno, això és una cosa nostra. Clar. Això ja és una cosa nostra particular. Bueno,
molt bé, molt bé.
A la millor ens agradem.
Ah, per tant, com diuen els programes de safareig, Pepita, vostè està oberta a l'amor?
Ara?
Sí.
Però no hi arribo temps, ja.
Sempre s'és a
temps.
Sí,
home, sí que hi arriba
Pepita,
temps,
sempre
home.
No, home, no.
Un amor d'aquells ràpids.
Tu creus que, escolta'm, tu creus que a 100 anys tinc que arribar ja a l'amor i tot això? Em sembla que ni sabria, ja.
Ja s'ha cansat de l'amor una mica, ja és igual, no?
Sí, 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 hi ha altres coses més maques a la nostra edat.
Vol més ballar.
Escolti'm, ens escriu molta gent que la volen saludar, que li diuen que quin cap tan clar té amb 103 anys.
Ui, ja tenim candidats, eh?
Ah, sí?
Ens escriu, atenció, Pepita, perquè ens escriu un dels nostres oients i diu, bona tarda.
A veure.
Em dic Jordi i he treballat durant 25 anys traient a ballar senyores a les principals sales de Barcelona i Terrassa. Soc professor de balls de saló de les Cotxeres de Sants, de la Sedeta, del centre de la Teixonera. Pepita, si coincidim a la Paloma, tens uns balls garantits. Olé. Serà un honor.
Què diria Pepita?
Oh. Ai, m'agrada molt això.
Bravo. Bravo.
Molt bé. Molt bé, molt bé.
Ah, per favor, escolta'm, com es diu? Disculpa, Marta.
Es diu Jordi.
Doncs el Jordi, prenem les dades.
Jordi Travé. Jordi Travé.
Doncs jo el Jordi...
Bueno, ja me'l presentareu, no?
Sí, sí. Vinc jo i el Jordi. Vinc jo, vaig buscar el Jordi...
Oh, i el Jordi. Ara ja hi pensaré amb el Jordi,
ara. I tant que sí.
No, no, escolti'm, hem d'anar per feina aquí, eh? Dic, jo vaig a buscar el Jordi i el porto allà... i els presento, i bueno, ja explicarem una miqueta el que passa. Què li sembla?
No ho sé, si li agradaré.
Home, i tant, segur.
A millor no li agrado i s'espanta.
No, home, no, vostè vol ballar i
Pepita,
també vol ballar.
És un bon ballador, cregui'm, adelante.
Ah.
Bueno, Pepita, ho deixarem aquí, perquè, bueno, passaria la tarda parlant amb vostè, però ja anem malament de temps. Només anem a preguntar, que deia que hi ha gent que ens, escolta'm, la felicita pel cap clar que té. Expliqui'ns com s'ho ha fet, això. Dongui'm un consell per arribar al 103 amb aquest cap i aquesta vitalitat. Un consell.
Mare meva, com vols que t'expliqui? Mira, menjant una torradeta de pa, sucada amb oli i all cada dematí, i un vas de llet.
Molt bé.
Fantàstic.
És tot el que faig.
Pepita, moltíssimes gràcies. Ens veiem al febrer.
Molt bé. Qui ets tu? A veure, com te dius?
Jo sóc el Marc, però jo no ballo.
Tu ets el Marc.
Jo sóc el del micròfon. Vindrà el Jordi, que és el que balla.
Ah, vale. Però que ja et presentaràs, no?
Sí.
Ja coneixen, no?
Fem una cosa, ho farem bé. Jo portaré un clavell. Què podia portar jo? Un clavell?
Un clavell.
Un clavell.
El clavell és la flor de l'home.
Doncs ja
i has de portar un ramet de roses. Jo
el micròfon de RAC1.
Que també és vermellet. Jo vindré amb el micròfon i el clavell. Què li sembla?
Molt bé, perfecte.
Doncs allà ens veiem.
Tu ja em coneixes, oi?
Ja la veuré segur per allà, sí, segur que...
Ja, però tu ja em coneixes o no?
Sí, bueno, he vist alguna fotografia, sí, alguna foto, tu, sí. Bueno, vostè com anirà vestida, a veure? Si jo porto un clavell, què porta vostè?
Home, unes arracades ben grosses de perles.
Oh, carai, tu! Oh, carai, tu!
Pepita, moltíssimes gràcies, ens veiem al febrer.
Molt bé, igualment.
Una abraçada.
Sí, moltes gràcies a vosaltres.
Adéu. Extraordinària, eh? Què t'ha semblat,
increïble.
Mònica?
Increïble.
Estupenda.
Què he dit? Una torrada de què?
Una torrada de
pa i all. I un got de llet.
El got de llet...
Hem de trobar pegues a tot, eh? No, però el got de llet després de la torrada amb oli i all, poder...
Fa que no torni l'all, eh?
No, però la que llet? Torni la llet potser també, eh?
No,
aquest és el
si
problema.
Només feu la meitat, rebreu els 60 i pico, però, eh? La meitat d'alls.
Ara tornem.
RAC 1. Aquest Nadal emociona't. Sorprèn, regala, comparteix, estima. I si t'has de desplaçar, fes-ho amb transport públic. Aquest Nadal, Barcelona't amb TMB.
La cuina de Rossini torna al Liceu. Descobreix l'òpera en família amb la proposta de David Selves. Cuina, òpera i Rossini en un viatge trepidant per un món màgic. La cuina de Rossini. No us la perdeu. A partir del 8 de gener. Entrades a liceu.cat.
Qui ja coneix Plus Fresc Supermercat sap que som especialistes en frescos, que afavorim els productors locals, que ens agrada el tracte personalitzat i que tenim ofertes molt bones per ajudar-te a estalviar. I si no ens coneixes, és hora que vinguis a Plus Fresc i gaudeixis fent la teva compra.
La carn gustosa i sana 100% criada a Lleida. El peix més fresc de la Llotja. La fruita i verdura d'aquí. Som a Tarragona, Reus, Cambrils i Vilafortuny.
Plus Fresc, el súper que t'estima.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
A Finestrella Shopping Centre viu el Nadal més solidari. Vine a patinar a la pista de gel solidària i ajudaràs a Pallapupes a omplir de somriures els hospitals. A més, també hi trobaràs el Pare Noel, els patges reials, els ossets cantaires i moltes activitats més. Més informació a finestrelles.com.
Bé, ja tens el regal de Reis? No et preocupis, entra a fentpaís.cat i regala un tas de gambes a Palamós en un veler, un taller de ratafia, un matí fent de pastor, una escapada al Pedraforca i fins a 300 experiències. Compra ara i rep el teu xec regal al moment o te l'envien a casa. Entra a fentpaís.cat.
Culers, pericos, barcelonins, ho hem aconseguit. Football Emotion es consolida com la botiga número 1 de futbol amb l'obertura de la seva tercera botiga a Barcelona al centre comercial Diagonal Mar. Sent el futbol com mai i troba les millors botes, samarretes, equipacions, accessoris i tot el que necessites per ser futbolista a tal nivell. Football Emotion, més enllà d'una botiga de futbol.
Tardíssim, però jo crec que valia la pena mantenir aquesta conversa. Escolta'm, una persona extraordinària. Són les 6 i 12 minuts. Bàrbara Padilla, bona tarda.
Bona tarda.
Oriol Jové, bona tarda.
Hola.
L'ANC diu que la resolució de les Nacions Unides, que diu que amb el cas Pegasus es va vulnerar drets, doncs reforça encara més els arguments a favor de la independència.
Sí, l'entitat creu que el text deixa clar que es van vulnerar els drets fonamentals dels catalans i que això fa més forta la idea de l'autodeterminació a Catalunya. No és l'única que aplaudeix el text. La Generalitat també celebra la resolució de l'ONU. L'executiu assegura que exigeix transparència i que s'assumeixin responsabilitats. Ho diu la portaveu del govern, Patrícia Plaja.
Crec que li hem de donar en aquesta resolució de les Nacions Unides la importància que té, que és moltíssima. Exigeix, de fet, recull exactament el mateix que va demanar el govern català, que és transparència, és important i cal arribar fins al final i aclarir els fets i identificar-ne els responsables.
Plaja considera que es tracta d'uns fets greus i que cal reparar el dany. El PSC nega cap primer acord amb el govern sobre els pressupostos. Els socialistes avisen que dir el contrari és trencar confiances. La portaveu del PSC al Parlament, Alicia Romero, insisteix que cal continuar negociant i que l'executiu encaixi les seves propostes. Ho diu en una entrevista al Nacional.
No hi ha cap acord amb el govern de la Generalitat, ni un primer, ni un acord parcial, ni cap acord. En aquests moments seguim negociant, com ho hem fet les darreres 15 reunions ja, i per tant estem avançant. Jo crec que el govern el que fa és trencar ponts i trencar confiances. Em sembla que no es pot sortir a una reunió, no?, d'una reunió i dir això quan no tenim acordat ni cap xifra, ni hem acordat cap document encara.
Tot plegat després que ahir el govern digués que havia acceptat el 87% dels punts que els socialistes els han presentat. Avui, de fet, l'executiu ha tornat a dir que hi ha entesa amb el PSC. Demà i dijous, les dues parts tornen a reunir-se per intentar desencallar les negociacions. I la cavalcada de Barcelona estrena carrosses reials i recupera les que reparteixen caramels i que van desaparèixer amb la pandèmia. El seguici farà aquest any un nou recorregut que evita la Via Laietana, que està en obres. El tinent d'alcaldia de Cultura, Jordi Martí, preveu que la cavalcada serà un èxit.
Preveiem que sigui més multitudinària que mai. Hi ha moltes ganes d'aquesta gran festa, d'aquest gran moment màgic en el que moltes criatures l'estan esperant, perquè per molts serà la primera vegada que puguin veure una cavalcada reial amb tots els ets i uts. I per tant, recomanacions. Transport públic, arribar-hi amb una mica de temps, buscar un bon lloc, tenir una mica de paciència.
La cavalcada passarà per l'avinguda Paral·lel des del Passeig Colom i arribarà fins a Sepúlveda des del carrer Urgell. Com sempre, ses majestats arribaran per mar a temps per recórrer els carrers de Barcelona a partir de les 6 de la tarda. I ara els esports, a Muriel Jové.
D'aquí a 3/4 hora, quan siguin les 7, l'Espanyol rep el salt en l'eliminatòria de 16ens de final de la Copa del Rei, que es disputa a partit únic, un partit en el qual debutarà el central mexicà César Montes, que és a l'11 titular després que el club l'hagi pogut inscriure aquest migdia a RCD Stadium. Joan Camí.
L'Espanyol, que surt amb Joan García a la porteria, defensa de 4, Rubén Sánchez lateral dret, Brian Olivan lateral esquerra, César Montes i Cabrera, la parella a l'eix defensiu, mig del camp, doble pivot per Vini Sousa i Roger Martínez, a mitja punta per Edu Expósito, bandes a la dreta Lazo, a l'esquerra Puado i a dalt com a principal referència ofensiva Martin Braithwaite.
El partit es podrà seguir des de 3/4 de 7 en directe a RAC1 i més tard a les 9 serà el torn del Real Madrid, que juga els 16ens al camp del Cacereño de segona federació. El Barça, de la seva banda, visitarà demà l'Intercity d'Alacant amb la novetat del porter Iñaki Peña, a qui el club ha inscrit d'urgència com a jugador del primer equip perquè pugui tenir minuts. La normativa impedeix que puguin jugar els jugadors amb fitxa del filial que tinguin més de 23 anys. I encara relacionat amb el futbol, al Brasil en aquests instants s'està produint la cerimònia íntima d'enterrament de Pelé, a la qual assisteixen únicament els familiars de l'exfutbolista. Pelé quedarà definitivament enterrat aquesta tarda al cementiri més alt del món, a pocs metres al Camp dels Santos.
I el temps, demà ens llevarem amb més fred i amb glaçades, no només al Pirineu i al Prepirineu, sinó també en àrees de la Catalunya central i del Pla de Lleida. Seran zones en què el dia començarà gris, per una boira que pot costar que s'esvaeixi i fins i tot ser persistent i que mantindrà les temperatures molt frenades al centre del dia. Mentrestant, a la costa i al prelitoral fàcilment podem tornar a arribar als 17 o 18 graus.
RAC més 1. Aquest dijous, Copa de Futbol i Eurolliga de Bàsquet a RAC més 1. A les 4 de la tarda, al nou estadi, Nàstic Osasuna, partit de 16ens de final de la Copa del Rei. Escolta la RAC més 1 amb Miquel Agut i Esteve Giral. I a 8:45, al Palau Blaugrana, Barça-Virtus de Bologna. Partit de l'Eurolliga de Bàsquet amb Gerard Ballera i Dani Aguilar. Aquest dijous, vigília de Reis, Nàstic Osasuna i Barça-Virtus de Bologna a RAC més 1. RAC 1. Tots som
més 1.
Versió RAC 1, amb Marc Serra.
Aquesta matinada mor Sergi Schaff, realitzador, creador i director de programes de televisió com ara Saber i Ganar, professor i mestre de generacions de professionals de ràdio i televisió espanyola. Tenia 85 anys i fins al darrer moment va estar darrere la pantalla. Ja que ens acompanya la Mònica Planes, li estava preguntant ara a micròfon tancat quina relació vas tenir, perquè a més avui he vist un tuit on recordaves que havia sigut professor teu.
Va ser professor meu a la Universitat Pompeu Fabra, era el professor de realitzador, de realització, i és d'aquells professors que te'n recordes sempre i fins i tot quan estàs treballant molts cops recordes de dir, mira, això ens ho va explicar el Sergi Schaff, no? Uh-huh. Era un home entranyable, afable, molt bon professor, jo diria que és un mestre en el sentit estricte, no en l'elogi gratuït de, oi, aquest és un mestre, no, era un mestre en el sentit que es preocupava de passar-te aquells coneixements que ell et volia explicar, que sempre tenia exemples, i en tinc un record extraordinari.
En una entrevista a Noms Propis l'any 2019 va explicar per què va decidir no jubilar-se.
Jo quan va arribar a l'edat de la jubilació sí que vaig meditar poc, i vaig dir que quedes a casa i vas a veure les obres que es fan o segueixes, i vaig decidir seguir allò mentre el cor ho aguanté, i aquí estem.
Schaff va crear programes emblemàtics de televisió. Avui, ara estàvem comentant també micròfon tancat, que si haguéssim de fer la llista seria enorme, llarguíssima. Va estar realment en molts formats diferents. Però en podem recordar, per exemple, Si lo sé no vengo, amb Jordi Hurtado, El tiempo es oro, amb Constantino Romero, 3x4, i La lluna, tots dos amb Julio Otero. Imagina't que estem dient programes conegudíssims i amb un èxit espectacular.
I a més que sabia trobar el professional que hi posava al capdavant. Molts cops eren persones que debutaven amb aquell format i que triava molt bé, perquè tots han sigut professionals que després van tenir una gran trajectòria.
Fixa't quins noms hem dit, Hurtado, hem dit Constantino Romero, Julio Otero, no cal afegir res més. El secret perquè un programa funcioni, va dir, depèn de dos factors, a veure si un d'ells és aquest.
l'èxit d'un programa de televisió sempre crec jo que està en funció de l'hora que està projectada, que és una obra que té els espectadors per veure-ho, que els espectadors ho volen veure, i després fer-lo bé. Allò que jo dic, les coses ben fetes també agraden.
Això és gent que té experiència.
Connecta molt bé amb el que volia transmetre ell. Era un perfeccionista i creia que el motiu pel qual havien d'estar molt ben fetes les coses era per respecte a l'audiència. Era un home que volia dignificar la televisió, encara que fos entreteniment. Li preocupava molt que el producte arribés molt ben embolicat a l'audiència, perquè creia que això jugava a favor. Això que diu de saber molt bé quin lloc de la graella vas, no era el que volia moure's a un altre moment, sinó que si l'encàrrec era per aquell moment de la graella, tenir-ho molt, molt clar. I a més, crec que, per exemple, i aquí es veu en la idea del saber-hi ganar,
sí,
és el fet de no obsessionar-te amb les tendències televisives, sinó en creure en la teva idea, en fer-la evolucionar en funció del que tu has creat i del que demana el programa, però no agobiar-te per si els altres fan, a la competència fan, que llavors és quan comences a desmuntar el programa per peces. Creia molt amb el fet de conèixer molt bé el teu producte i treballar-lo a fons.
Deixeu-me saludar ara mateix a la veu de saber-hi ganar, la veu actual, que és l'Elisenda Roca. Elisenda, bona tarda.
Bona tarda, Marc. Bona Hola. Tarda, Mònica.
Hola, Elisenda.
És que trobo que la Mònica està dient coses molt maques. Suposo que en comparteixes algunes i m'agradaria preguntar-te, fer-te la pregunta al revés, i és què has après del Sergi?
Doncs jo crec que la Mònica ha encertat amb tot el que ha dit, perquè és veritat, ell va crear la carrera de comunicació audiovisual a la Pompeu Fabra i d'allà han sortit no només la Mònica, també l'Òscar Dalmau i tanta gent, no? I jo el que he après al seu costat, afortunadament, altra vegada m'he trobat a un home que sap explicar-te les coses i demanar-te les coses sense cridar, sense... Era un home, la Mònica ho ha dit, afable, i aleshores, a més, tenia... era molt murri, jo reia molt amb ell i m'ho passava molt bé, el tenia assegut al costat, és a dir, jo estic en una taula on hi ha el micròfon,
sí,
que és el que em va demanar Juanjo Cardinal que cuidés, i no et preocupis, porto 40 anys cuidant micròfons, jo porto 25 cuidant un fill i 40 cuidant un micròfon, i a partir d'aquí doncs res, era molt gustós els comentaris, el que et deia, el que volia. I ho tenia molt clar, ho tenia clar, claríssim. I després saber-hi ganar-te la cosa ben feta i clau de tot concurs, de tot bon concurs, i és que es pot jugar des de casa. Uh-huh. És a dir, implica l'espectador, l'espectadora.
Hi ha una cosa que ens sorprenia, i és aquesta voluntat fèrrea pel document que estàvem escoltant, de ser allà fins al final, no? De no jubilar-se. Això, com us ho explicava vosaltres? M'imagino que algú li hauria dir, escolta'm, Sergi, ja ho has fet tot en aquesta vida, escolta'm, tot i més, cap a casa a descansar o a gaudir. Com us ho explicava, això, vosaltres?
Jo crec que ens passarà molts, això. És a dir, si no et sents... a veure, si fas una feina que t'entusiasma, que t'agrada, perquè l'has de... i la fas bé, perquè l'has de deixar. Evidentment hi ha feines que són feixugues, que no t'hi sents a gust, potser, o que ja et sents esgotat, però és que el Sergi no se sentia esgotat. Al contrari, creava proves noves, provava... és que tenia el cap molt clar, i aleshores ho tenia... decidit, ho heu posat vosaltres en la seva veu, no? En aquesta entrevista a noms propis. Va arribar a l'edat de jubilar-se i va dir, per què m'he de jubilar? Clar.
Mira, anava perfecte, perquè t'anava a preguntar just això, que evidentment el Saber-hi ganar és un programa consolidadíssim i la gent pot pensar, bueno, això va sol, que no cal que hi hagi ningú donant-hi voltes. Però em deies, Elisenda, que estava allà, escolta'm, buscant quins detalls, quines voltes s'hi pot donar tot.
Sí, i afegint proves noves i traient-ne d'altres, i doncs ara ja no hi haurà la parte por el todo, ara farem descobrir la ciutat, doncs ara ja no descobrim, ara descobrirem la paraula, i així anar provant, i ho tenia clar, i ho tenia pensat, i ho tenia meditat. Afortunadament aquest programa no es quedarà sense xaf, perquè al seu costat ja fa molt de temps que entre rodatge i rodatge, la seva, una de les, una filla és guionista, l'altra realitzadora, l'Abigail Schaff, doncs ja és al costat, encara no agafant el relleu absolut, perquè hi havia son pare, però sí que a la direcció i en la decisió de moltes coses, no? El 25 aniversari, de fet, va ser una cosa de l'Abigail, dels guionistes, de l'Àngels Peñarroya, és a dir, de l'equip del Sergi.
Escolta, fa dues setmanes, a mitjans de desembre, vau recollir l'Ondes. Va ser més especial, no sé si pel Sergi o per com està el programa o com estava ell, com el veu viure?
Doncs amb molta, la veritat és que amb molta il·lusió, i és que jo no sabia que aquest programa no tenia l'Ondes, de fet em vaig quedar molt sorpresa.
A vegades hi ha sorpreses amb els Ondes, no saps mai qui el té, qui no el té.
Sí. De veritat, ell ja havia rebut un premi Ondas, si recordeu, per aquella Salomé mítica amb la Núria Espert i l'Enric Major, a banda d'altres reconeixements a la seva carrera. Era un home, diguem, era un realitzador, a diferència d'altres realitzadors, diguem, estrella, era un home desconegut potser pel gran públic, però molt reconegut i molt admirat pels professionals. I rebre el premi Ondas, la veritat és que en l'any de la celebració dels 25 anys, ostres, això acostuma a passar en programes, la Mònica ho sap bé, no? Programes de la televisió pública francesa, que hi ha programes que duren 30 anys i 35 anys, però aquí és veritat que sembla ser que entra un nou govern, entra una nova direcció, pum! I aquells programes de cop i volta decideixen carregar-se'ls sense massa arguments. No, afortunadament, Saber-hi Ganar ha resistit en el temps i crec que ha sigut intel·ligent deixar-lo allà, perquè és que és un gran programa. A més, és un format propi, perquè generalment, si mireu qualsevol programa de cadenes privades i pública també, públiques, molts formats són comprats. Home, el Sergi fa les coses, com deia ell, ben fetes, que també agraden.
T'anava a preguntar, no sé si ho saps, si dins del programa hi fareu algun tipus d'homenatge o com gestionareu aquesta pèrdua.
Segur que sí, no ho hem parlat encara, però segur que sí, seguríssim, vaja, no ho dubtis, no ho dubteu.
Elisenda, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en un dia que evidentment no és fàcil. Una fortíssima abraçada a tota la família del Saber-hi Ganar. I escolta, per molts anys i més èxits en aquest format, i continua guardant el micròfon i tots els que trobis.
Jo sí. Jo els micròfons els cuido molt des de fa molt de temps, que tenia 17 anys, imagina't tu, si els vaig guardant. On vas a parar?
Una abraçada, Elisenda.
Ai, en fi. Una abraçada. Guardeu una abraçada. També els micròfons, vosaltres,
sí, sí, sí. Gràcies.
Una abraçada, Mònica, adéu, una abraçada,
adéu.
Marc.
Adéu, adéu. Pobre Elisenda, si veies els micròfons de RAC1. Bueno, ara estan millor, eh?
Han renovat les espumes.
Sí, que hi ha hagut èpoques pitjors,
sí, hem passat èpoques de molta penúria d'escometa.
Jo n'he vist llançar a les escombraries en directe.
No seria en aquest programa, no?
No ho expliquis, això.
No era en aquest programa.
No ho expliquis, això.
Perquè en aquest programa alguna cosa també s'ha llançat alguna vegada, eh? Mm. En aquest programa hi ha una persona que diu que de vegades hi ha coses que per renovar-les més val que tinguin un accident. No expressament, però que si un teclat no funciona, un ordinador no funciona, doncs si cau per les escales, per la raó que sigui, doncs és més fàcil renovar-lo. Coses que passen. Mi segunda vuelta.
Guardeu el micròfon.
A classe.
Si t'agraden les sèries i els documentals, a Montse Interiors trobaràs el millor confort per les teves maratons de sofà, tele i manta. MontseInteriors.com i les seves botigues t'ofereixen aquest espai.
Amb la calòrica, quan va venir presentada, que parlem quan no parlem de tota aquesta merda, ja vaig dir que la fèiem, perquè la vaig trobar extraordinària, que era una de les millors comèdies que s'han fet últimament. I Mi segunda vuelta a classe, que ara ens explicarà la Mònica, m'ha deixat sense paraules. És que no sé ni com definir-ho. És espectacular. Això és a Movistar, oi?
És a Movistar Plus. Sí. El documental dura 1 hora i 44 minuts, per tant, no us compliqueu la vida amb capítols, sèries, minissèries, històries que duren no sé quantes setmanes. 1 hora i 44 minuts per explicar la història d'un farsant en un cas surrealista que va passar a Glasgow el 1993. Mm. És la història d'un tal Brandon Lee.
El documental ens transporta a l'Institut Bernstein de l'oest de Glasgow, un institut d'aquells antics que fan una mica de por. Penseu que el director era conegut com el Batman perquè sempre duia posada la capa de graduació.
Sí. És que, a més a més, està ben trobat, eh? Aquest sobrenom està ben trobat.
Molt.
Perquè és un home que circulava pels passadissos d'un institut una miqueta desmanegat i l'ombra que projectava la paret, coi, realment no semblava. I quan et portes malament, que això es veu en algun moment, clar, et toquen per l'espatlla i quan et gires, el primer que veus és un home gros
amb una capa
que podia ser Batman, que t'està perseguint perquè fas una malifeta.
I a més té tot l'esperit d'aquells instituts de l'època dels 90 i d'aquella adolescència on la gent es posa sobrenoms, on hi ha la cunyeta dels adolescents.
No, el pomoqui.
I això es nota en el contingut del documental. La seva ajudant era una professora molt estricta i sinistra que cada matí els feia fer una salutació acadèmica molt estranya que tots els testimonis s'incomoden una mica al recordar perquè els hi recordava una mica la salutació nazi. I diuen, era diferent, però tenia unes connotacions que no ens agradava i fins i tot no en volen parlar gaire d'aquella situació. El documental el dirigeix un dels antics alumnes d'aquell institut i els testimonis són els seus excompanys de classe.
És com si ara us agaféssiu a tots vosaltres, els que ens esteu escoltant. Escolta, us tanquem en una classe per parlar d'un alumne amb qui vau compartir curs. Que d'entrada dius, bueno, a veure, què m'estan explicant, no? I em tanquen en una classe i me senten en una cadireta.
Sense explicar-te el per què us heu de posar segurament, a parlar d'aquella persona.
Sí, segurament els hi van explicar, però ells també descobreixen pràcticament a la mateixa vegada que l'espectador, què passa amb el protagonista d'aquesta història.
Sobretot les versions de la història. Tots tenien molt clar de qui era el protagonista, perquè hi havia un alumne molt singular, i us estem explicant una història on aquell alumne acaba omplint els informatius de la televisió, però diguem que tots tenen versions. El documental els fa tornar en una aula, els fa seure a les taules, i per tant tu et trobes amb antics companys de classe. El documental compta amb el testimoni del protagonista, el que crea aquesta trama surrealista. L'entrevisten, però no el veiem, només li sentim la veu. I aleshores, per donar entitat al personatge, el que fan és triar un actor que sincronitzi la seva veu amb la veu de l'entrevista enregistrada, val? I per tant tu li dones un aspecte físic, i han buscat un actor que s'assembli físicament una mica a aquell personatge.
Com
tot
que
i que tu no el veus mai, sí. Tu no el veus mai, el de veritat.
És l'única cosa que em grinyola una mica, perquè a més l'actor que l'interpreta és Alan Cumming, que és un actor que em fascina.
Situem a l'audiència, és l'Eli Gold de The Good Wife.
Exacte, exacte.
No, deia que el que fa el Buick és amb els morts, que fa doble de mort.
Ah, sí, doncs doble no és mort en aquest cas.
A mi em sembla molt bé que no ensenyin la imatge i que només ensenyin la imatge al final, perquè et va creant una impaciència de dir...
De qui serà?
Però
com serà?
Com és? No? Com és aquest personatge? Com era? Per què no ens ensenyen cap imatge? I és perquè al final, el fet d'ensenyar-te'l al final, crea un impacte quan tu ja tens el conjunt global de la història.
I el fet de no veure aquesta persona està relacionat exactament amb el que explica el documental.
Ah, això mateix. Tornem, ens situem a l'Escòcia, a Glasgow, al 1993, Acadèmia Bernstein, i el documental comença així.
Cuando te enfrentas a un rival, debes hacer algo que no espera para vencerle. Hacer algo tan imprevisible que nadie sea capaz de pensar que vas a hacerlo.
Muchos pensamos en qué haríamos si regresáramos a cierta época de nuestra vida, y él quiso hacer lo mismo que hizo la primera vez.
Rebobinar tu vida y ser distinto. ¿Qué fuerza te empuja a hacer algo así?
En ciertos aspectos, su rostro era raro. ¿Se habría sometido a cirugía? Porque tenía una cara que parecía una máscara.
I així es presenta en Brandon Lee en el documental.
Podría comenzar diciéndonos su nombre. Me habréis conocido como Brandon Lee.
Díganos lo que sabe de Brandon Lee.
Brandon Lee dijo que planificó el engaño porque estaba frustrado y enfadado.
Brandon Lee ha publicado su historia en internet, describiendo cómo descubrieron su doble vida.
Brandon Lee ha roto los lazos con la productora que rodaba la historia de su vida. El rodaje está programado para el verano próximo con Alan Cumming como protagonista.
El documental utilitza l'animació per recrear aquestes escenes d'institut, una miqueta aquells dibuixos animats dels anys 90, també, i estem en una classe d'alumnes de 16 anys. Els seus excompanys recorden perfectament aquell primer dia de classe on tots ja són a l'aula i entra aquest nou company.
Era el primer dia del primer any. La puerta de la classe se abrió y ahí estaba. Un tipo que parecía tener 40 años, de pie, en un rincón. Llevaba un maletín y corbata.
Llevaba una americana, sí. Iba como muy formal. Lo que destacaba era la americana y el maletín, porque todos llevábamos mochilas y parkas. Por eso te sorprendía un poco verle así.
Recuerdo que al verle pensé, oh, parece muy adulto.
Pelo extraño, gafas, y por lo que fuera tenía más vello facial de lo normal.
Tenía un aspecto como demacrado, muy pálido.
Con la piel como envejecida. Y el pelo rizado, sobre todo en la parte posterior de la cabeza, muy rizado.
¿Eh?
Pero,
¿ese?
¿Quién es?
Me dije, ¿qué hace un profesor con el uniforme de la escuela? Parecía muy mayor.
Recuerdo que me giré y le dije a un compañero, anda, tenemos un nuevo profe adjunto.
El protagonista també recorda el moment d'entrar a l'aula i el moment de passar llista.
Recuerdo cuando pasaron lista.
Donald Lindsay.
Aquí, profesora.
Brian McKennan.
Aquí estoy.
Llegó al final y mi nombre estaba al final porque yo había llegado de los últimos.
Y nuestro nuevo alumno, Brandon Lee.
Me quedé petrificado al escucharlo y dije, Brandon Lee.
Aquí, profe.
El mismo nombre del hijo de Bruce Lee que había muerto dos meses antes durante el rodaje del Cuervo y había salido en todas las noticias.
Brandon Lee murió accidentalmente de un disparo en el plató de la película El Cuervo.
Yo era un chaval curioso. Por eso le dije, oye, ¿sabes que te llamas como el hijo de Bruce Lee que ha muerto hace poco? Y él me respondió, anda, no sabía que Bruce Lee tenía un hijo. ¿Y ha muerto?
Per situar, tenim un nen que entra en una aula de nens, que als altres companys els hi sembla estrany perquè no els hi sembla un nen, de nom Brandon Lee, el mateix nom del fill de Bruce Lee que ha mort fa poc.
Exacte.
Som aquí, eh?
Nens o
som
de aquí. Quina edat són la resta dels alumnes?
Bueno, adolescents. Sí,
uns adolescents. Sí. Ell venia de Canadà, és el que expliquen els seus companys, que era fill d'una cantant d'òpera, que ell no havia anat a l'escola, sinó que acompanyava la seva mare arreu del món i, per tant, ell rebia una educació de professors particulars, això és el que explica ell als seus companys, que el seu pare no se'n feia càrrec perquè els seus pares estaven separats i amb la seva mare pateix un accident molt greu de cotxe que justificaria l'aspecte diferent de la pell o de l'envelliment aquest que li noten a la pell.
Com si hagués patit cremades, algun tipus de lesió a la cara,
sí,
no?
Sí, tot i que no saben explicar ben bé què és el que té, perquè els testimonis fan com una explicació molt coral, per tant, veus molts punts de vista i moltes mirades diferents. I ella estava a càrrec de la seva àvia. Ella ha de tornar a Escòcia perquè allà hi ha la seva àvia i és, per tant, una senyora molt gran qui es cuida d'ell i per això ell comença nou en aquest institut. Ella explica que té un vincle molt fort amb la seva mare i això és un concepte que es reiterarà en moltes ocasions. La seva mare aspirava que el seu fill fos estudiant de medicina i ell intenta, doncs, complir aquest desig de la seva mare. És un noi molt solitari, es crea una situació de bullying important a l'escola perquè és estrany, en riuen d'ell.
Deixeu-me dir que tot això està basat en fets reals, és un fet real, no és un documental de ficció, és basat en
fets reals. Però, mica en mica, ell es pot guanyar els companys, aconsegueix guanyar-se els companys, primer perquè sabia molt de música, sobretot de grups antics, després perquè protegeix a altres companys que reben situacions de bullying i ell els acull i per tant fa uns primers amics i després perquè ajuda els companys que tenen dificultats acadèmiques, els convida a casa, els ajuda a fer els deures i els hi explica part de les assignatures que no entenen.
Perquè ell a la classe fa una demostració tremenda de saber moltes coses.
És un geni.
És un geni.
Supera fins i tot en molts casos els professors que li estan ensenyant, per exemple, la professora de literatura o de biologia es trobaven superades pels coneixements que tenia aquell alumne. I per tant ell aconsegueix fer un grup d'amics molt heterogeni, on fins i tot acaba creant un bon ambient a l'aula, perquè diguem que junta tothom. Fins i tot aconsegueix un paper a l'obra de teatre de l'institut, i quedeu-vos amb aquest fet.
Brandon tenia el paper del teniente Cable y yo actuaba como Liat.
¡Decid patata!
Yo hacía de Bloody Mary, y parte de la historia gira en torno a cómo intento casar a mi hija Liat con el teniente Cable del ejército americano.
Lo raro de los ensayos llegaba cuando se suponía que Liat y el teniente Cable estaban enamorados.
En teoría tenía que besar a Liat, otra chica de mi curso. Yo no quería besarla, y eso me hizo tener un problema con la profesora Thompson.
En cada ensayo la profesora Thompson decía: vale, Brandon, ahora quiero que la beses. Y él decía: no, no, lo haremos por la noche. Se negaba a besar a la chica.
Ella decía: oye, hazlo, venga, hombre, tú hazlo, bésala.
Venga, por Dios, es solo un beso.
Valerie me miraba como...
Una miqueta amb aquesta idea d'aquesta obra de teatre on hi ha d'haver un petó final, que ell no li vol fer el petó, i on tothom té el record que aquest petó no s'arriba a fer mai. Després en Brandon li organitza festes a casa seva, tots coneixen a la seva mare, a la seva àvia, que és una senyora gran, molt amable, que acull molt bé els amics.
Els hi porta pastes, quan van estudiar.
Això mateix. I un dia, en una festa a casa, passa aquesta situació.
Recuerdo que fue a la cocina y escuché... ¿Quién ha cogido mi chardonnay?
¿Qué? ¿Qué ha dicho?
Creo que esa fue la primera vez que escuché eso en una fiesta.
¿Qué coño es un chardonnay?
No tengo ni idea.
Un estudiant de 16 anys que en una festa amb alcohol es preocupa de qui li ha pres l'ampolla de chardonnay.
A mi aquí vaig començar a sospitar. Vaig pensar que hi ha alguna cosa que no...
Qui es preocupa de si és
chardonnay? O és un especialista en vins o caves o begudes, o, sí, no sé, clar.
16 anys, un
especialista
en vins.
Sí, no, està clar.
D'aquella festa surten tots perquè era l'únic que conduïa, tenia carnet de conduir per unes raons que venia de, com que venia de Canadà, allà sí que
allà
podia...
Allà se l'havia tret amb 16 anys, o no sé en quina edat va dir.
I se'n van a la discoteca conduint amb Brandon Lee.
Cuando de repente oímos la sirena de la policía, pero bastante lejos, a Brandon se le cambió la cara. Dijo: chicos, viene la policía. Creo que igual me he pasado de velocidad. Van a pararme y cuando les enseñe el carné, verán que lo tengo con un nombre distinto. Nosotros dijimos: ¿qué? ¿De qué estás hablando? Él respondió: tengo un carné que me dio mi padre. Nosotros dijimos: vale. Y él siguió: tuvo que poner otro nombre con otra fecha de nacimiento. Nos comentó que su padre era una especie de adjunto a la embajada canadiense. La gente pensó que podía ser un espía.
Bé, que quan es troba que ha d'ensenyar un carnet de conduir davant dels seus companys, es posa nerviós i parla d'una situació com irregular amb el seu carnet de conduir. A partir d'aquí coneixerem una mica la història, arriben les vacances, ell se'n va de vacances amb dues companyes de l'institut.
Sí.
Allà hi ha un seguit de conflictes, no entrarem en detalls, on necessita el passaport i una companya de classe descobreix que en Brandon té dos passaports amb dates diferents de naixement. Tornen de vacances i aquesta noia ho explica a la seva mare i la mare al director de l'institut. I a partir d'aquí sabrem com hi ha un cert rebombori a l'institut. Aquest director, el Batman, recorre els arxius antics de l'institut perquè aquella cara li resulta una mica familiar. I aquí és el record que té la professora, una de les professores de l'institut, que un dia l'interromp a classe una companya seva i li demana la cinta de vídeo d'aquella obra de teatre que havien fet tots junts. Em pots deixar aquella cinta de vídeo amb l'obra? Sí, sí. I quan tanca la porta li diu això.
Alguien de secretaría me preguntó
Hola, Rona. ¿Tienes una copia de la cinta que hicieron de South Pacific? Estoy intentando hacerme con una.
Pude conseguir una copia y se la entregué. Y ella me dijo, mientras salía de la clase...
Atenta esta noche a las noticias de las 6, Rona. Verás qué curioso.
Así que llegué a casa y me puse a ver las noticias.
Hoy podemos revelarles que un hombre de 32 años ha pasado el último año haciéndose pasar por...
un estudiante de 16. Pensé, ¿quiénes serían los idiotas que se dejarían engañar? En la Academia Bernstein y... ¿qué? Inmediatamente pensé, Brandon.
Este es el extraño caso del estudiante de 32 años.
Me quedé... totalmente atònita. No podria...
Bé, us deixem aquí el misteri.
Sí.
Per què Brandon Lee